Tenta el número 1022. Heu de saber que avui fa 56 anys que es va estrenar la sèrie de televisió Barri Sésam.
Endavant, senyores i senyors, passen i mirin. Senyores i senyors, poden passar i així podran guanyar un premi magnífic. Només han de tombar les ampolles que els estan esperant.
Hola, Tracker. Què és això? De què es tracta? És fàcil?
I tant que és fàcil. Has de tirar aquestes tres pilotes contra aquella pila d'ampolles. Si les tombes totes, tens un premi.
Estàs segur que és tan senzill?
Bon dia. Avui fa 56 anys que va ser dia 10 de novembre de l'any 1969 que se va estrenar una sèrie de televisió per infants que fou pionera a combinar l'educació i l'entreteniment, Barri Sésam. Va ser als Estats Units on es va emetre per primera vegada aquesta sèrie de televisió dirigida a infants d'edat preescolar. La primera emissió que s'ha continuat fins als nostres dies a la televisió pública. A Espanya, la primera emissió va ser a Televisió Espanyola l'any 1976. Però també els personatges de Barri Sésam van xerrar en català, com ara escoltàvem, però va ser anys més tard. La primera versió més en català es va adaptar per Televisió Espanyola a Catalunya l'any 1996 i va durar fins a l'any 2001. Un estudi nord-americà de l'any 2015 va mesurar si l'accés dels infants a Barri Sésam abans de complir els 7 anys afectava el seu rendiment escolar i els resultats a llarg termini de l'educació i el mercat laboral. La conclusió va ser que el programa de televisió estava associat a un millor rendiment de l'escola primària en la generació d'infants que varen viure durant el preescolar en zones on Barri Sésam s'emetia. Des del seu debut, Barri Sésam ha obtingut elogis. L'any 2018 es va estimar que 86 milions de nord-americans l'havien vist quan eren infants. La sèrie ha guanyat 222 premis Emmy i 11 premis Grammy, més que qualsevol altre programa infantil. Barri Sésam continua sent un dels espectacles més llargs de tot el món. Començam.
Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyam a Iveta Ràdio. Avui, en Bon Dilluns, també un programa ple de diversitat que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia d'avui, aquest dilluns 10 de novembre. En definitiva, un programa que té totes les lletres i qui les saben totes avui són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i el nostre becari, Antoni Guiscafrà. Som tots a taula. Bon dia, Xisco Nadal, com anam?
Molt bon dia, bon dilluns.
Bon dia, Toni Guiscafrà, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
I Celestí Oliver, com anam?
Bon dia.
Ha passat el cap de setmana?
Jo sí.
Ah, sí? No, ja, sí. Ja ho veig, sí?
A més, he dit un jo. Si fos, és que ho he passat millor.
Ha estat molt bo, no, aquest cap de setmana, Celestí?
Sí.
Molt vol contar qualque cosa?
Per on comens?
Per dissabte.
Fins allà on
per dissabte,
puguis.
Un dinar. Vaig anar a dinar.
Dinar sempre va bé,
sí,
no?
Sí, convidat a una casa, sí.
I jo, que s'allarga.
Sí, se va allargar.
Toni, tu? També com en Celestí? Ah, no, tu vas anar a competir? Quan te vas anar?
Sí, competia.
Vaig quedar tercer.
Uau!
D'una categoria, bé, se diu Skewb. És com un rombo, perquè vols fer una idea.
És a dir, que recordem que en Toni Guiscafanenostre va anar aquest cap de setmana que l'havia a la competició de Rubik.
Sí.
Del campionat mundial?
No, era un campionat que fèiem aquí.
Competia, però, amb el millor del món.
Sí, hi havia molta gent i un d'aquests era el més bo del món. Sí.
Uau. I vas demanar un autògraf o qualsevol cosa?
No. Ja el coneixia d'abans, però res, de dir mosolà i quatre coses, però ja està. Però va anar bé.
Sí.
Però els campions de Rubik, doncs, vineu de coduir.
Clar.
Per saber si... per impressionar-vos. Rotllo, jo el faig en 2 segons. Jo en 1.94.
Mem, és que... els temps són tan prescuts, és a dir, comparat amb el campionat, amb el campió del món, res a veure, perquè aquest senyor polac va venir i pintura feia 20 segons menys que tota la resta, saps?
Yeah.
Hi ha molta diferència. Uh-huh. Però bé, és que aquest lot és una eminència.
Clar, no viu per respús.
Exacte, no, és una de les poques persones que viu d'això ara mateix.
Se dedica això, exclusivament.
Quina edat té?
La meva.
Mm? Què dius? Joveníssim.
Ah, d'aquest senyor, aquest lot, allà va anat.
Mm-hmm. Sí, no, però ja era un senyor.
I d'enhorabona,
gràcies,
Toni, per haver fet tercer en aquesta competició. Així, que tu vols explicar qualque cosa, esteu cap de setmana.
És que ara mentem que he tingut un cap de setmana de patató comparat amb l'alegria.
Què vol dir,
patató? Companys. No, és que he anat a dinar, he anat a sopar, he anat a berenar.
I vas fer més que jo.
He aprofitat per llegir una estona.
Has fet més que jo.
Només ha dinat un pic.
Sí, un pic.
Un pic.
Ara, quin dinar, eh?
Sí.
Déu meu.
Sí.
Bé, va. Repassem quin temes tenim avui, Celestivà.
Idò, i avui jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia, d'aquest dilluns, i també parlarem amb la Magdalena Sales. Ella és la directora del Museu d'Història de Manacor, en qui volen saber més coses sobre una exposició que fa setmanes que s'ha inaugurat, que es pot veure fins al pròxim mes d'abril, i que és Manacorinitats. I és que en el Museu d'Història de Manacor hi ha l'exposició Manacorinitats, una mostra que és molt més que això. És el resultat d'un procés col·lectiu, participatiu i obert que ha volgut explorar què vol dir ser de Manacor a partir d'enquestes. Aquesta exposició mostra com es veu Manacor com a poble i quins elements conformen aquesta idiosincràsia, aquesta identitat manacorina.
Què t'apareix? Temasso, que avui intentarem desgranar què significa manacorinitat. Aquesta paraula llarga i curiosa i aquesta exposició que n'han fet al Museu d'Història de Manacor, més de 500 enquestes entre manacorins per descobrir com són. Ben interessant, llavors ho desgranarem, però avui és dilluns i també tocarà rebre el nostre estimat lectobro del programa. Un home que ha fet moltes peses aquest cap de setmana, també en Josep Maria Nadal Suau, i avui dedica la seva secció a això.
En pocs dies torna a les llibreries una de les obres més importants del segle XX. Jo crec que també, sobretot, una de les més vigents, de les que més important me sembla tornar a llegir el 2025. Parla dels darrers dies de la humanitat, de l'autor vienès Karl Kraus. És una obra fonamental perquè des d'una mescla de literatura, periodisme i sàtira, Kraus va intentar explicar tota la violència i la grolleria del poder de la seva època. A mi me sembla que necessitem molt d'això ara mateix. Per tant, avui en el Lectobro intentaré recordar la figura de Karl Kraus.
Idò, si vull Carl Kraus en aquest programa amb el Leto Bro, segur que ens durà bones lectures en Josep Maria Nadal Suau, però també tindrem taula de redacció, així com...
Molt bon caca.
Molt agut.
I a la taula de redacció parlarem que s'ha inaugurat el Museu del Ferrocarril de Son Carrió. Després de 16 anys de reivindicacions, avui les instal·lacions del nou museu han obert les portes a les cotxeres de l'antiga estació d'aquest municipi.
I també...
Son Carrió.
I també parlarem d'Anna Catalina Riera, la dona, la eivissenca de 95 anys que ha participat aquest mateix cap de setmana, ahir mateix, del Campionat de Balears de tir de fona i ha estat a punt de guanyar-lo, ha quedat cinquena però a dos punts de...
En 95 anys. L'hauríeu de veure, la Catalina, com fa, com maneja sa fona.
Sa fona, sa passatge, que diuen.
Exacte.
A Eivissa.
Espectacular. Després en parlarem, que segur...
Jo que té la meitat d'anys i a vegades que no puc moure aquest bracet perquè tenc aquest mànec rotador una mica tocat, imagina
vas...
per fer-me tirador de fona.
Però ho has intentat?
Tirar amb fona.
Sí.
Un pin mai.
Ah.
Però no aquí a Balears, vas a França, a Carcassona, que tenen aquesta ciutat medieval i tenien com a jocs d'aquest de l'edat mitjana, hi havia un raconet on hi havia tirar amb fona, hi havia espases i escuts i coses i podies com a practicar. I no som gaire bo. És que ens apuntaria no és lo meu.
Bé. Ella va començar de joveneta. De joveneta era...
Aquest era el secret.
Sí, anava en sorramat d'ovelles i cabres i ja practicava. Llavors ho va abandonar i a partir de 60 anys hi va tornar.
M'encanta, Anna Catalina.
Sí.
Fans d'Anna Catalina Riera en aquest programa. Després en parlarem i per acabar també intentarem aclarir què vol dir el concepte d'infoobesitat. És a dir, quines reaccions pot generar a les persones la sobreinformació en alimentació.
Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera, comerte entera, comerte entera, comerte entera.
I a partir de la tercera hora de Tèntol, a les 5, entrevistarem l'escriptora i periodista Eva Piqué sobre el seu darrer llibre, Difamació.
Hoy quiero confesar. Que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma.
Quan va morir l'home d'Eva Piqué, el també periodista Carles Capdevila, una persona, va començar a compartir articles a les xarxes i va començar un episodi d'assetjament a la vídua fins a fer de la seva vida un infern. Eva Piqué dissecciona els mecanismes de la difamació en aquest assaig breu i addictiu que ha fet en forma de reflexió sobre algunes dinàmiques perverses de la vida moderna. En parlarem amb ella.
Sí, és que fins a quin punt pot afectar-nos que mos critiquin per xarxes socials? Doncs sembla que va picar molt, i sobretot quan va morir el seu home, i ell ara ho ha explicat en aquest llibre, en aquest assaig que se titula Difamació i que després ens ho explicarà fil per randa. Però també avui rebrem l'alegria dels dilluns en Joana Maroto i el seu Marotades i Marotismes.
Bon dia, estimats, que tal com estàu? Mireu, aquests dies he estat molt capficada veient una sèrie que, la veritat, tot sigui dit, m'ha remogut i m'ha regirat de dalt a baix. És per això que avui he decidit parlar-vos de Pubertat, una sèrie catalana escrita, dirigida, protagonitzada per Letizia Dolera i que parla d'un grup d'adolescents que viuen els canvis físics, emocionals i socials propis d'aquesta etapa. Què passa, però? Que aquesta sèrie també vos parla d'una qüestió i sense tabús, això és molt important, que és molt necessari que els adolescents tractin, coneguin i sobretot respectin, que és el consentiment. Avui parlarem d'aquesta sèrie, de tot allò que envolta aquesta sèrie i sobretot del tractament que se n'ha fet. Serà tot d'un aquí, amb Marotades i Marotismes. Fins ara!
Un noi sortint de casa tot mudat.
L'heu vist a Pubertat?
No, jo no.
No
puc opinar.
Encara no.
Jo sí que l'he vista i no m'estranya que em vulgui parlar Joana Maroto perquè remou molt. I a més, està molt ben dirigida, molt ben feta, toca temes sensibles, va en el bessó de ses coses. Mm-hmm. I la veritat que està molt ben feta i avui en parlarem amb Joana Maroto. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, ja ho sabeu, per començar través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I com sempre, també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O inscriure'ns a l'Instagram del programa @tentolivetres, al Facebook de Tentol, o bé al correu electrònic...
Oh, sorpresa!
Que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
Avui, ja tenim tot a punt, aquest menú que vos hem preparat avui dilluns. Xisco, Toni, moltes gràcies. Fins aquí una estoneta, perquè ara hem de conèixer un Bernat. Sí, bé, ja el coneixeu, perquè ja vos hem explicat coses d'ell. Ell no, tampoc no li agrada molt que expliquem que anem apedaçant la seva vida privada aquí. No,
no.
Però bé.
Que d'aquí a fer que cap de setmana.
Ha dinat.
Ha dinat.
D'aquests dinars que s'allarguen, com en Celestí?
Dos pits, diu.
Dissabte i diumenge.
Bé, jo també hi vaig dinar.
Sí. Avui no hem dinat, però bé, això ja és un altre tema.
No? No,
jo no he dinat.
Jo sí.
Ah, mira.
Jo avui sí. Avui.
Avui tenim el virus de so. Ara en Bernat, Bernat nostre, Bernat Nadal. Gràcies, Bernat. Tres Nadals avui, en Josep Maria Nadal, en Bernat Nadal i en Xisco Nadal. Les 3:21 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
I d'ahir sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un dels mitjans de locomoció més coneguts. Sí. Les motos.
Les motos. Ai,
quan engego la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Amb moto, xupo, pa, 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 i amb moto, xupo. Papapai amb moto, xungo, papapai amb moto, xungo, papapai, que faten les seves panyes.
Així és, avui volen dedicar el programa a les motos, sí, perquè s'ha inaugurat a Llumajor l'exposició Història de la moto a Mallorca, de l'any 1900 fins a enguany, fins al 2025, que es pot visitar al claustre Sant Bonaventura de Llumajor fins dia 7 de gener. Es tracta de la primera mostra retrospectiva dedicada exclusivament al motociclisme a Mallorca i recull un quart i segle, un segle i quart, és a dir, 125 anys, d'evolució tècnica, social i esportiva del motor sobre dues rodes. Una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Llumajor amb la col·laboració de la Federació Balear de Motociclisme, que ha estat comissariada per Rafael Baquer, publicista i divulgador vinculat històricament a la cultura del motor a Mallorca. Si les motos t'agraden a tu, les motos...
M'agraden.
Sí?
Bé, m'agraden.
El nostre convidat d'avui, sí.
Si no són renoueres, sí,
en un Rafael Baquer, que ha comissariat aquesta exposició fantàstica.
No n'he tingut mai cap, jo.
No?
No.
T'agraden d'en fora?
D'en fora, sí. Que no facin mai gaire renou.
No n'has manat de cap mai, tampoc?
Sí.
Ah, això sí.
Sí. Bé, un motoret. Quan eres jovenet. Que anàvem amb motoret.
Ara explicarem després la diferència entre moto i motoret.
Clar, exacte.
Que segur que és. Però bé, una mostra que se divideix en tres blocs temàtics. La primera, Orígens, que va de l'any 1900 a l'any 1947 i inclou els primers esdeveniments esportius del segle XX, així com documents que fan testimoni de la presència primerenca de les motos a Mallorca. Un segon apartat d'aquesta exposició és Desenvolupament i fabricació, que va des del 47 fins als anys 70 i contextualitza la motocicleta com a vehicle econòmic i eina de mobilitat quotidiana. També s'hi recull la fabricació de motos a Mallorca i la revitalització de la competició en proves com la Volta Motorista a Mallorca. I finalment hi ha un tercer bloc en aquesta mostra que és competició i que aborda des dels anys 80 fins a l'actualitat i s'hi documenten disciplines com l'Speedway i el motociclisme de camp i la presència de pilots de l'illa en podis estatals internacionals. Una exposició que incorpora imatges inèdites, vehicles procedents de col·leccions privades i panells amb documentació històrica.
A cada copia que ves, tú dale tu bendición. Y yo no quiero competir si no hay comparación.
Mira, la Rosalía ja ha deixat la moto.
Sí.
Ha deixat la moto mami aparcada. Ara
l'ha deixat enrere.
Per altres camins.
Sí.
Però ara veure que aquesta exposició Història de la Moto a Mallorca en esclaustes amb Bonaventura Llomajor, molt recomanable, i proposa una lectura històrica de la cultura motociclista a Mallorca. El seu enfocament cronològic permet seguir l'evolució tècnica, social i esportiva d'aquesta pràctica, la del motociclisme, al llarg de 125 anys. I com que Tentol no mos volem vendre, no vos volem vendre cap moto, no, no ho faríem per res del món, però sí que a vegades anem com una moto, Celestí.
Bastant, sí, bastant. I per això hem decidit que avui dedicarem amb el joc de Tentol a les motos.
Són les 3 i 25 minuts.
Motomami, 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 motomami.
Tentol.
Bé, i ara atenta, arriba el moment de saber quina és la pregunta del dia. I avui la pregunta diu així. Qualsevol espai apte per transitar-hi es coneix com a via. Algunes expressions amb aquesta paraula són fer via, és a dir, anar aviat, de pressa, o just al contrari, fer poca via. Fer la seva via significa que cadascú segueix els seus plans, però també és molt coneguda l'expressió fer mala via. I aquesta és la pregunta. Sabeu què vol dir fer mala via?
Qui hauria dit que descarrilaríem? Qui sabia quin mal mos faríem? Tinc encara els vies i ses fotos, corazón roto. Massa tendre no poder dir-te que si pogués te diria que només per un moment, només un dia de tornar en aquell febrer d'abans que tot fes massa via. Donaria més de lo que tenc, donaria més de lo que tenc per tornar en aquell moment d'abans que tot fes massa.
Mira, mira, una cançó que es diu Mala Via, d'Anna Maria Jaume, mos ha anat perfecte avui per saber què vol dir Mala Via. I tenim tres opcions.
Sí, vol dir ennuegar-se amb un aliment o sa mateixa saliva, equivocar-se de carrer o de direcció, o fer derrapades amb un vehicle.
Què tal? Què vol dir fer mala via? Tenim aquestes tres opcions perquè pugueu participar en altres del programa i, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
Sí, ens podeu enviar la resposta a l'story de l'Instagram @tentolib3 i la segona opció és telefonar-nos al 971-139-00 i ens donau la resposta 971-139-00.
I d'avui sabeu què vol dir fer mala via? Ara tornem.
Per tornar en aquell moment d'abans que tot fes mala via, donaria més de...
IB3 Ràdio és patrimoni. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Tento.
Aquí en directe són les 3:30 i avui demanàvem als oients a menys si saben què vol dir l'expressió fer mala via. Segur que l'heu sentit. Ai, és que fem mala via. I teníem 3 opcions de resposta. Una era Celestí, que volia dir fer mala via, mem.
Era enuaguer-se amb un aliment o amb la mateixa saliva. L'altre era equivocar-se de carrer o direcció. O l'altre era fer derrapades amb un vehicle.
Avui tothom ho sap. 45 vots, 98% dels vots.
Sí.
A l'opció correcta, que és ennuegar-se amb un aliment amb la saliva. Efectivament. Ai, allò que a vegades
passar,
te fa tossir, sí. Fas mala via.
Mala via.
I doncs sí, avui fer mala via és aquesta expressió fantàstica que encara no està en desús i se fa servir moltíssim, com ho saben molt bé els nostres oients. I doncs moltes gràcies a tots per participar. Ara, però, arriba el moment de conèixer els nostres convidats.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Doncs sí, a punt de conèixer els nostres convidats d'avui, que ja són aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio. Però abans de parlar amb ells i parlar de motos i d'aquesta exposició de Llum Major, ara hem de saber com respondran al nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Què tenim per aquí?
Hola, som en Rafael Baquer.
I qui més?
En Rafael Amengual.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
D'aquí prop, de la plaça de la Paella, de Palma.
Bueno, jo som nascut a barri Sant Pere i actualment visc a Llum Major.
Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
A prop de casa meva, a Sant Francesc.
Quina escola va anar?
Jo, Juan de la Cierva, a Sant Barrià del Viveró.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Per qui feis feina?
Per qui ho pugui pagar, sempre.
Rafa, tu?
Bueno, feina, jo són jubilat, en aquest moment són jubilat, però són regidor dels pobres i l'Ajuntament de Llum Major.
Té por de la mort, vostè?
I qui no?
Teniu por de sa mort, Rafa? Por de sa mort?
Quan me toqui, me tocarà.
A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
Els romans van fer la carretera de Palma a Pollentia, que està molt bé, ben recta i ben asfaltada, de vall de lo que ara.
Vols afegir qualsevol cosa, Rafa?
No, me l'he perdut en aquest baròmetre, però hi ve, la veia.
A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
A quina hora vas a dormir?
De vegades sí, a les 8, però des de matí ja.
Rafa, tu?
Jo m'agrada que algú m'ha après. El que passa és que conciliat somni me costa bastant més.
El resultat no ha sigut concloent. És molt excepcional. Ets capaç de controlar i superar les teves pors. En diuen divergència. No encaixes en cap categoria. No poden controlar-te. No sé exactament qui ets. A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
A un qüestionari electrònic.
I les heu sentit respondre al qüestionari electrònic la mar de bé. Ja poden saludar en Rafel Baquer i un altre Rafel, en Rafel Mangual. Com estàu?
Què tal? Bon vespre, bon dia, bones hores.
Bon allò que sigui.
Bon vespre.
Com estàu, en Rafel Baquer? Ja és un amic d'aquest programa, perquè has vingut a parlar de còmic, bàsicament.
Sí, còmic, sí, també. Bueno, ja no me toca, però bueno, puc tornar, puc xerrar del que vulguis.
Avui de motos.
Avui de motos, sí. Podria xerrar de còmics i motos, però no, avui no.
Segur que hi ha un apartat de...
És una exposició que tenim muntada a Tenerife, però ja la durem aquí. En parlarem un altre dia.
Parlarem de Sant Llum Major.
Clar, anava a demanar aquest més còmiquer o moté.
Se pot combinar.
Sí, eh?
50-50 i au.
Ni una cosa és més que l'altra.
Però sí que és vera que en Rafael Baquer, sempre que el veiem, du un casco de ball al braç.
És que tant la de moto com la de còmic són oficis de risc. Per tant, un casc sempre ajuda.
En Rafael Baquer ha comissariat aquesta exposició fantàstica que trobam a Llummajor i en Rafa Mangual, d'avui també, com a regidor l'ha vingut a presentar. Rafa, com vos va ser que vareu decidir fer aquesta exposició?
Bueno, pues, com sempre, en Rafa i jo ja fa molt d'any que ens coneixem i tenim els mateixos gustos i els mateixos bicis. Els bicis és anar amb moto i tenim que posar els cascs perquè no ens queda altre remei. I en una d'aquestes pues, vàrem parlar perquè nosaltres normalment tenim les fires de Llummajor, que se fan en els mes de setembre i octubre, i va sorgir la idea de dur algo més, a menys si sorgia una idea. I parlant, com sempre m'agrada parlar de lo que ens agrada, que són les motos, i vaig dir, jolín, no podríem documentar un poc la història de Llummajor de la motocicleta? I en Rafa, que sempre està obert i sempre té idees per tot, va dir, escolta, jo ja tenc document d'això, ja tenc cosa avançada. I mira, d'aquesta xarla, pues, varen començar a donar-li voltes i varen proposar aquest lío de crear aquesta exposició per poder dur una espola de Llummajor.
Perquè tots dos són motoristes. Heu vingut en moto avui?
Sí.
Sí,
sempre, tots dos. Sempre,
si quina no... moto teniu, si vos ho puc demanar?
Se d'avui.
Sí, se
d'avui.
Se que heu vingut avui.
Se del dilluns o justament se d'avui.
Avui és un bon dia per dur una Harley que tinc aquí de fora aparcada, però bueno.
Ja n'hi ha.
I tu, Rafa?
Jo duc una Sport Motor, duc una BMW.
Res.
Una 900.
Què vol dir això? Una 900?
Sí, ja ho ha fet
XR, una 900 XR.
Pels profans amb les motos. Però teniu moltes motos? Teniu motos antigues?
No, jo tinc un parell de motos més, però antigues van molt bé per fer exposicions. Són molt guapes, sí, les motos antigues, quan estan aparcades i lluentes, solen estar més lluentes aparcades actualment que quan van sortir de fàbrica.
Però clar, duen molta feina.
Però duen molta feina i després no sempre tenen idees pròpies. I són molt majors i arrenquen quan s'hi va bé.
Clar. Clar. I els altres dies ho comptava, i no els tinc, però consecutivament, des que tinc el carnet, crec que ja n'he tingut des de 8.
De motos?
Entonces, bueno,
ja n'hi ha.
Això és un fet història.
Sí, sí, de 8 motos.
És que han de viure les fàbriques, el mercat canvia molt i vas per a gustos els colors.
Com és història del motociclisme a Mallorca, Rafael?
És molt intensa i hem descobert coses noves que no sospitàvem, però no, clar. Això comença, l'exposició comença des de 1900, que arriba la primera moto, que va ser un tricicle, que era molt venut en aquella època. I comencen ja a fer carreres, ja, el que dic és l'exposició. Les carreres de motos comencen quan se fabrica la segona moto. Però amb una nova estava, arribar a la segona van començar a córrer. I corrien, per exemple, per la recta de Solla, campenasso per amunt, perquè era recta, i suposo que el més asfaltat que devia haver l'any 1910, 1915... trobàvem referències en reportatges de carreres que fan per aquí de recta, en Harley Davidson, de 1915-17, i altres marques ja no existents, de gent bona, que se variava per fer carreres cap allà. I d'allà, pues, hasta fins avui en dia, que teníem una bona relació de campions mundials, curiosament, d'aquesta guia de Mallorca. De
Qui vos ha ajudat molt també en aquesta exposició és una altra persona que ara tot d'una saludarà. Endavant. Perquè avui també qui ens acompanya en Xisca Las Colas, ella és la batlessa de Llumajor. Com anam?
Hola, molt bon dia.
Benvinguda. Com ha estat aquesta exposició, aquesta proposta, Xisca?
Bueno, en principi em va sorprendre, conèixer en Rafael Roquer em va sorprendre encara més i juntar-se amb Rafael ja està apoteòsic.
Ha estat massa. I molt bé. I d'això heu fet possible aquesta mostra. No sé si tu així que t'agraden les motos, en manadora...
A veure, jo, els meus 14 anys, em vaig treure el carnet de ciclomotó, també amb el 45, un SFX d'aquell temps, però ja està. Fins aquí sé comptar. Sé que és una Harley, també, fins aquí arrib, però poca cosa més. Sí que m'agrada veure motos o Fórmula 1 per tele, però no és una cosa que m'estiri de dir tenc carnets o tenc afició, no.
I què t'ha sorprès d'aquesta exposició, d'aquesta mostra que se pot veure ara en el claustre de Sant Bonaventura, el Llumajor?
Jo m'ha sorprès el personatge que va ser un dels participants a la taula redona de la Mari Samir en les dames cromades. Ha estat tot un descobriment de persona per jo. No sé si en Rafael de què vol comentar res de...
Sí, perquè nosaltres no sabem què és això.
La Mari Samir, se va muntar també juntament en sa inauguració d'exposició en la taula rodona. Volien tocar una mica tots els aspectes possibles que afectaven a sa moto, com sa competició, amb en David Salom, com a sa ecologia, amb en Xavier Pastor, de Greenpeace, ex-Greenpeace, i sa moto i sa dona. En aquest cas, m'han convidat a Mari Samir, que era sa cofundadora de Dames Cromades. Dames Cromades va ser un grup, va ser, perquè pues ja no existeixen més que com a grup, però sí, totes estan en marxa, del primer grup de moteres, dones en moto, dels anys 90. I van arribar a ser pues, més d'un centenar de dones. Jo hi anava amb elles com a dama consorte, no perquè, com a xòfer de la meva filla, pràcticament, perquè era un grup de dones, i va ser un dels grups més reconeguts. La Marisa és una, continua com a motera activa en seva Harley i és un dels aspectes que sempre volia tocar, la moto i la dona. I aquí estava la Marisa.
Molt interessant.
A l'exposició surt una primera dona documentada, que és una Joana Missen de la Vileta, el 1920. I, clar, tenia un espai preferent.
Clar, suposo que les motos han canviat molt, com tot, la seguretat, la mobilitat, tot ha canviat molt en tots aquests anys.
És fantàstic veure com les carreres aquelles de motos a principi de segle i fins als anys 40-50 feien carreres amb una boina reglamentària, un capell o corbata i tot, però anaven molt mudats per anar amb moto. Eren gent de casa bona i passejaven en la moto ben mudat, però seguretat ni carretera s'hi havia, pràcticament.
Sí. Ara sí que n'heu protegit.
Ves, quin remei.
Ben protegit.
Sí, sí, sí.
Ara bé, també, qui no ha caigut mai en moto? Rafael, quantes vegades has caigut?
No me'n record. Ja, crec que he donat classe pràctica a molts estudiants a Son Espases, a Serroller, a Sa Juaneda, que n'hi ha que me recorda, com està d'allò, aquella costa i aquí no. Sí, jo vaig començar amb vostè fa 10 anys. Ah, sí, és bueno.
Quantes costelles t'has repost?
Més de les que tinc.
Ai,
no,
meu.
L'any passat només van ser 6, però l'any anterior van ser 8. N'hi ha algunes que repeteix, perquè si no dona abastament.
Vaja.
Però vaja, aquí tot s'arregla.
És perillós, s'ha d'anar alerta amb moto a Rafa.
Bueno, sí, intentant anar alerta, a veure, el que a vegades no dependeix de més de tu, no? Mm-hmm. Avui en dia, en el tràfic que tenim a la illa, pues a vegades és com una aventura, no? Mm-hmm. Però bueno, jo també tinc bastant de claus i tatxes per a fer tot el cos.
També, sí. Del mateix.
I dic, si no has caigut, no és un bon motorista.
Mm-hmm. que surts poc.
Qual que en surt va bé per...
Va ser un cotxe que se me va tirar damunt una rotonda.
No pot fer res.
Vaig posar el cos per defensar la moto. La moto no es fa res.
Ai, Rafael. Va, tornem a l'exposició. Motos molt antigues. Clar, motorets que ens a l'estí.
Clar. Jo m'ha demanat si era molt aficionat a les motos, o si era, i dic, jo més enllà dels motorets, de quan era jove.
Hi ha motorets.
Hi ha motorets, també.
Clar, tenim com a dues èpoques. La primera, aquesta de principi de segle, que les motos eren, pues, motasses, Harleys, Hudsons, BCAs, que importades totes, perquè ves que era gent de casa bona que li agradaven les motos, els cotxes, i s'ho podia pagar. Mm-hmm. Arriba la guerra, se va el tema por ahí, arriba a l'exposició, fèiem referència, arriba el mal temps, pum, s'oblida el tema, també hi ha motos militars, i en torna a aparèixer la moto de fer feina. I aquí estan els motorets.
El mobilet. Antes, ai, més marques.
El protomobilet. Era... Antes hi havia... A Mallorca estava ple de ferrers, que feien meravelles amb el que podien fer, que feien bicicletes, o la fabricaven ells, en quatre tubos que tenien per allà després de la guerra, i afegien el famós motoret Mosquito.
Mosquito.
El Mosquito,
clar.
Era el nom del motor, que era d'un fabricant basc, que feia, era el motor de arranque dels avions, el Mosquito. Jo tenia molt, però tu feies una bicicleta, li fotien un mosquito, ja tenia mosquito de Bibiloni, mosquito d'Anderté, mosquito de... Tot l'altre tenia mosquitos. Després, a partir d'allà, ja començava el mobilet i altres coses. Mm-hmm. Les motos, que dic jo, per anar a fer feina. Mm-hmm. Perquè encara no hi havia ni Seat 600, ni biscúter, ni cotxes.
Clar. Després arriba la moto per anar a fer una volta.
Després ja arriba la moto per festejar.
Clar. I ara què ha passat amb aquells mosquitos o motorets?
Els tenim per l'exposició.
Ja no en veiem.
No.
Ni fa un grapat de dècades.
No
en veiem.
Mobilets en queden poc.
Ni Vespinos, que Vespino era com un mític.
Qualcun.
Sí, a Expos, aquestes, que els treuen, perquè es demana preu ara d'un Vespino.
Sí, no. Són cases.
Però clar, si és per anar a passejar en moto, qualsevol moto xina d'avui en dia està molt millor que un mobilet d'aquell, me sap greu dir-ho.
Sí, però... Anava a dir, però n'hi deu moltes de mobilets i de motorets per portar-se's i cotxes, o s'ha de garantirar?
No, se tira res, no se tira res. Està tot, quasi tot reciclat, en marxa, i frisen de fer qualque convocatori, qualque reunió, i el treuen a passejar, el mobilet, el pepino, tot. Clar, i els mosquitos.
És que hi ha molta afició, i després hi ha els de la Vespa, que també tenen una associació.
Sí, és una altra raça. Però també estan presents, perquè ma mare va ser Miss Vespa Club, l'any 54. Això, després va...
Miss Vespa Club?
Sí, després vaig néixer jo i se va...
Jo
vaig néixer entre pistons.
Que bé, que interessant i que divertits aquesta exposició que podeu veure a Llum Major.
Tot surt allà, tot lo contamos en l'exposició.
Que la recomanem moltíssim i així que hi veurem si venim.
Bueno, i d'això, l'exposició, com m'ha dit en Rafael Baquer, lo impactant són les imatges de principis de 1900, d'aquests homes encorbatats i les sabates segurament lluentes encaminats damunt d'una moto. I bueno, per això veure la història de la moto a Mallorca, veure la competició també a Mallorca, que tenim campions bastants, i ara recentment també crec que hi va sortir a les notícies que en tenim uns altres, pues, dius, mira, com és possible que unes illes tan menudes no només és que hi hagi afició, sinó que també sigui una cuna de campions. I bueno, crec que ha plasmat molt bé la història de la moto a Mallorca, de fer que comissaran aquesta exposició i portes obertes a qui vulgui venir a veure-ho.
Sí, una manera també d'explicar la història de Mallorca. També molt de sidecars, veí.
Sí, sabeu que en el principi de segle aquests sidecars que es feien de com a de senalla, supos que era per material, supos que també ajudava que molta gent igual no sabia aguantar-se amb un samoto, amb un sidecar t'aguantava millor. Perquè havia molt de... I més per les carreteres que havia tampoc, devia ajudar bastant a sidecar.
I Rafael, veure que Llucmajor és un poble amb molta afició de motos, i mira tots els joves i els lots que han nascut i que fan carrera.
Sí, la veritat és que sí. Llucmajor és un poble que m'agrada la benzina i els pistons, i és veure que hi ha molta afició. Som el municipi de Mallorca que tenim, i per on ho vull dir, desvenit circuit a l'illa de Mallorca i a les Balears, i intentant fer cuna de campions, intentant promocionar a nivell de les escoles junts a la Federació Balear, pues que els aldots puguin començar a conèixer el món de la moto i puguin colcar dins un circuit. I això, el nostre amic Rafael, president de la federació...
Un altre Rafael més.
Un altre Rafael més. Està donant bona compte en les motos que té per l'escola i els aldots. I, bueno, i algo que se pot veure a la mostra és que Llucmajor va ser dels primers pobles que varen gaudir de la volta a Mallorca, perquè era ruta obligada en aquell temps, la carretera Palma-Llucmajor per ser enllaça, i en aquella recta se feien competicions, que, igual que Solla, la carretera Solla, la de Llucmajor també era un punt de la competició, especialment a la volta a Mallorca, perquè les voltes a Mallorca en aquell temps no duraven bastantes hores més que ara.
No hi havia carreteres per Major, no podien protestar, no havien de tornar de Solla, tornaven a Palma, tornaven a enllaçar cap a Lluc.
Era una aventura.
És competició, era una prova molt reconeguda a nivell nacional i internacional, era com la illa de Man, avui en dia, suposo que amb unes carreteres impossible.
I de ja sentiu avui amb en Rafael Baquer, també amb en Rafael Lamangual i així que les coles, parlam de motos.
Jo els cotxos, els primers que vaig veure eren els cotxos del senyor. I a més m'anaven els criat, que m'anava els cotxos.
Primer cotxe, sí, no record. Va comprar un ferroer que estava al faro aquí, va comprar un cotxot negre, grossot, com que llavors no necessitava carnet, no necessitava res, jo també hi anava. I llavors me'n vestia un que anava amb una somera. Un altre cotxe i somera i aquell, van anar tots baixos de carretera.
Els primers cotxos van causar un gran impacte. Hi havia parells, o sigui, que si sentien passar un cotxe, corrien per veure passar el cotxe, gent que feia mamballetes, i els cotxes popularment se deien tiarros de faig, a Mallorca.
Els vecins que anaven a casa seva d'un i pujaven tots en el cotxe per venir a missa, i venien tots els cotxes a missa, tots plens. Això me'n record molt, perquè venien la pujada de casa, els hi costava molt i perquè anaven tots caramulls.
El primer cotxe, me pareix que el va tenir el metge, un cotxet no molt gros, petitot, però la gent venia a bufar, llevava una temporada que tothom comprava cotxe, degut a les circumstàncies.
Jo havia sentit comptar un pare. El metge en Bernat tenia un cotxe que funcionava amb clavers de mel. Quan s'anava a Palma, omplia la tremutxa de clavers i damunt la tremutxa ja hi posava dos sacs. Un pare de pressió no hauria quedat a Palma.
Pensar i contestar, tot és començar.
Motos i cotxes, també, eh? Aquestes anècdotes que ens explicava la gent d'esquerra, els primers cotxes que hi havia a Mallorca. Però bé, ara teniu una prova cada grup i tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb les motos. Rafael, de què començarem amb tu?
Vinga, Rafael, que serà fàcil. Tens 30 segons.
Per xerrar de paraules amb moto?
No, per dir nom de marques de motos d'aquí, de les Illes Balears.
Que ve ràpid. Tenim la Coronat, tenim la Colomet, tenim la BMS, potser tenim la Mayol i potser tenim... n'hi ha més? N'hi ha qualcuna més? Sí, no miris la xuleta i no m'ha sortit.
Mira-la. Sí, sí. Pot mirar.
Sí, jo no parlo. Existeixen més motos?
Ja n'has dit. Però si qualcú ho sap, és en Rafael, això.
Jo.
No té tanta documentació.
Déu meu, no.
És a dir, que sí que hi ha algú fabricant de moto a Mallorca.
Sí, i molt de ferrers fent bicicletes.
També,
sí.
Mos ha quedat...
I què ha passat amb aquests fabricants?
Mosquitos.
Han estudiat altres coses. Ja no.
Ja no fabriquen.
Ja no se fan motos.
No pot competir amb els xinos.
Clar.
No.
Possiblement ara els ferrers com anirien a Xina la fabricació i la distribuirien aquí en marques, les mateixes marques mallorquines. És curiosa la colomata aquesta que tenim a l'exposició,
sí,
que hem fet aquí a Palma, el Carrefonès.
Que bé. Molt bé, ara li toca a en Xisca i en Rafa, anireu junt amb altres dos, men que haureu de dir.
Vinga, Xisca, Rafa, heu de dir noms de motos que hi ha, que surten a l'exposició, que podrem veure llum major.
A veure,
atents. Rafa Mengual,
tot teniu.
Molt bé, Xisca. Digues, no, tu digues el que trobis. Rafa, té la xuleta.
No.
Bueno, no, jo sé que tenim la Coloma que ha parlat en Rafa, sí. Tenim Coca Guzzi, 49-65. Crec que tenim també Coca Sangles, Coca Ossa. Tenim dues motos de la policia local de Llucmajor, històriques. Mm. Ja t'he dit... Així, voltant i pensant.
Pinto.
Bueno, això és xuleta. Una l'UB. L'UB 125 m'acaben de copiar.
Així va, per aquí.
I aquestes motos...
És que teníem un pare, me feia il·lusió.
Ah, clar. Mm.
Aquestes motos dels municipals, que havien de sortir, no?
Bueno, en fet, des que vàrem inaugurar l'exposició, jo dic que és una exposició oberta i que va crescent. I hem pogut dur altres motos gràcies a col·laboracions de veïnats i de coneguts que han dit, ostres, tinc una moto així que m'agradaria, la voldríeu? I dic, clar que sí. I a veure que teníem oblidades dues motos que van pertanyer a la policia municipal de Llucmajor.
Són fantàstiques, hem estat una foto.
I evidentment van dir, clar que sí, clar. Els han de posar, i la gent que vengui pues, podrà disfrutar de veure-les, perquè és un patrimoni total del poble de Llucmajor.
Pot disfrutar si estan fora de servei, clar.
Òbviament, són per mirar.
També hi ha un recordatori, hi ha un panel que xerra de policies i també les motos oficials, vaja, perquè molta gent no sap que antes de la Guàrdia Civil hi havia la policia armada de tràfic, la PAT, que va passar les competències a la nostra estimada Guàrdia Civil, de GT, en els anys 59. I està a l'exposició, entremig. I després han aparegut motos de municipals, que és una Sangles 350 fantàstica, que tenia... És la moto bona espanyola.
La matrícula PMM, eh? Parlaven PMM, eren les matrícules.
Molt bé, moltes curiositats. Mos queda poc temps, però encara en descobrirem alguna més sobre les motos.
Guanya qui la sap més llarga.
Home, ara vols farem unes preguntes a tots tres, Rafa, Xisca, Rafel. I primera pregunta, ara no en parlar, però així com ara fa 100 anys, als anys 20, aquí es fabricaven cotxos, els famosos Lòric, en els anys 50, a Mallorca també se fabricaven cotxos, curiosament. També s'hi fabricaven motocicletes, ho deia en Rafel. Sabeu quin d'aquest dos noms tenia una moto autòctona?
Una Colomet. A una mallorquina.
Qui? Parem una Colomet.
Una Colomet.
Anem a la segura.
I així és.
Per què li varen posar Colomet en aquesta moto que fabricaven aquí?
Perquè és llinatge de fabricant, en Jaume Colomet.
Mm. Així de fàcil.
Carrer Fonés, Antes Honderos.
Aquí de vora.
Fa poc, sí. Sentit. Fonés, Antes Honderos. Bueno, número 51.
Se fabricava aquí.
Aquí, una ferreria, una nau que es posa ja és un edifici de vivendes, d'habitatges. Bé, les Coronat, en canvi, eren d'Inca. Era un gran invent, la Coronat. N'hi ha poques, aquestes.
Coronat?
Sí,
també
que era el mal nom dels fabricants, no era llinatge.
És a dir, tenien Coronat i Colomet.
Sí.
Coronat
i Colomet.
Eren nom de motos que se feien. aquí a Mallorca.
Més informació a l'exposició de Llucmajor.
Va, va, i ho deixarem així, perquè ho fem molt bé. Moltíssimes gràcies a tots tres. A Xisca, moltes gràcies a Balassa de Llucmajor.
Gràcies a vosaltres.
Vendrem en el claustre a veure l'exposició i a Llucmajor, perquè sempre tenim moltes coses per veure.
Hi ha material a Llucmajor.
Sí. Gràcies, Balassa. Fins una altra. I Rafael, gràcies. Rafa, moltes gràcies.
Jo, per acabar, també voldria dir i recordar que l'exposició se va inaugurar aquest mes passat i que durarà fins dia 10 de gener. Qualsevol que vulgui venir podrà venir. I, a més, aprofitant d'aquest medi, dic que avui s'ha obert el pla de les subvencions d'esports i fins dia 28 els clubs i els deportistes de Llucmajor poden aprofitar-se i demanar les subvencions.
I de què he dit? Moltes gràcies, Rafa Mangual, de regidor de l'Ajuntament de Llucmajor, i Rafael Baquer, moltes gràcies.
Moltes, com
fins
sempre.
Fins una altra, avui hem parlat de motos, menys que parlarem
espanyol. Quan xerrarà de TVOs, d'aquí una setmana fem el còmic nostre.